Fosquet, està fosquet. I és això que diu, si teniu ocasió de veure per televisió quan la pilota va a un corna, veureu que els
quatre corners estan molt
il·luminats. Per què? Perquè les torres estan posades al costat dels quatre cornes, però no tenen gaire força.
Exacte.
I, per tant, només fan 3 metres, els 3 metres
exacte.
Fins al corna.
I no són prou altes, tampoc, aquestes torres, com per il·luminar la zona del mig del camp, que és la més fosca. Sí, sí.
I el camp està fatal, eh?
Bueno, és que ara torna a ploure, eh?
Clar, que...
torna a ploure i és normal. Ha plogut molt durant el dia d'avui i jo crec que per això, i en bona raó, altres clubs no han acabat deixant o facilitant jugar perquè és que et destrossa el camp, clar.
Bé, això és a punt d'acabar, eh? Li queden 6 minuts, eh, Ripo?
6 més l'afegit, Europa Alerta. 2, Atlètic de Madrid B2, ara el xut és Coruel ha desviat, continua l'empat a 2.
Bé, de seguida torno i rematem el partit. Abans són les 6 notícies. Ens explicava abans, a les 5 de la tarda, la Berta Torrades, que estaven pendents del president de la Generalitat, de Salvador Illa, a qui havien ingressat després d'una indisposició, després de fer esport aquest matí, i ens deies que seria un tema muscular. Recordem que ell és un aficionat a córrer.
Sí, tant, molt esportista.
De fet, he anat a consultar l'Strava, que
sí,
és
una aplicació,
una eina
no?
que et permet veure quins entrenaments fas, i ha estat 20 minuts entrenant-se, ritme molt alt de 9 minuts al quilòmetre i ja es notava que alguna cosa l'he passat i els 20 minuts ha plegat.
Doncs bé, el que sabem, segons expliquen fonts del govern, és que el president es troba en bon estat, que li estan fent proves per valorar una possible afectació muscular. Estem pendents, recordem, perquè el president ha suspès l'agenda d'actes d'oficials i ens expliquen això, que ha estat atès en un centre mèdic després de tenir una indisposició. Sabem que de moment que està bé i que sembla tot una afectació muscular. Recordem, ara que ho deies, que és un fanàtic de córrer i del futbol.
Ens hem trobat en algunes curses.
Ah, sí? Doncs sí. Que demà el president Illa tenia programat participar a la mitja marató de Granollers al Vallès Oriental. Veurem què passa, però tot apunta que demà el president serà baixa, en tot cas.
Segur que no hi serà, però segur que el veurem si es recupera i està en bon estat a la mitja de Barcelona, com també és molt habitual i molt probablement, jo crec que aquest any la farà, la fa cada any, la marató de Barcelona
al març. I fa molt bones marques, no?
Sí.
Qui guanya dels dos?
Mira, ell últimament, els últims anys, m'ha passat al davant.
T'ha passat al davant,
sí,
eh?
Sí, sí. En... Jo estava per davant seu i ara és ell qui m'està superant últimament
amb aquesta lesió,
amb
potser,
les
potser ja no...
A mi m'ha agradat això de serà baixa, no? Que han fet un comunicat que posa que el seu rendiment serà allò de...
Això és molt d'esports, no?
Sí, sí.
Escopius. Marcarà la
seva evolució. Demà Granollers baixa.
Veurem, a veure què passa. En tot cas, en plana internacional, molt pendents d'aquest anunci que acaba de fer el president dels Estats Units, Donald Trump, que acaba d'anunciar aranzels, atenció, del 10% per a 8 països europeus fins que els Estats Units comprin del tot Groenlàndia. En aquests països hi ha França, el Regne Unit, Alemanya i els Estats Nòrdics. Mentrestant, milers de persones s'han manifestat aquesta tarda a Groenlàndia i també a Dinamarca, precisament contra els seus plans d'annexió. Aquesta dona explicava la seva esperança.
The world will see our stand.
El món veurà la nostra posició, on ens situem, i que estem tots units aquí a Groenlàndia per no ser ocupats. Així que espero que això tingui influència sobre la resta del món i també sobre Donald Trump.
També a aquesta hora, pendents de la cerimònia de signatura de l'acord entre la Unió Europea i els països llatinoamericans del Mercosur al Paraguai, perquè això permetria crear la zona de lliure comerç més gran del món amb un mercat de 800 milions de consumidors. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit que aquest acord envia un missatge molt contundent al món, fent una clara referència precisament a la política aranzelària de Donald Trump.
We choose...
Escollim el comerç just i no els aranzels. Escollim una associació productiva a llarg termini i no l'aïllament. I, sobretot, tenim la intenció d'oferir beneficis reals i tangibles a la nostra gent i a les nostres empreses.
Tornant a casa nostra, a Badalona, un mes després del desallotjament de l'Institut B9, una cinquantena de persones continuen vivint sota un dels ponts de la C31. Les entitats socials esperen que s'agilitzi d'una vegada el procés per poder trobar una solució i reclamen també una acció més ferma de l'Ajuntament. Carles Segués és el portaveu de Badalona Acull en declaracions a Catalunya Ràdio.
Hem parlat, ens hem vist allà sota el pont més d'una vegada, dintre del departament, que venien a prendre nota, a preguntar a gent, saber dades, etc. Però amb tots aquests 15 dies aproximadament no hi ha hagut cap moviment.
I acabem amb una mica de música, en aquest cas amb un clàssic. Avui actua a Girona Rafa Sánchez de la Unión.
La Unión és més de l'Oriol.
Sí, no hi aniria a Girona d'entre altres coses perquè estic treballant.
Lligues més amb la Unió que no pas amb Fito i Fittipaldi.
Hombre, lobo en París, per què posa aquesta? Aquesta
està molt bé, també.
Hombre, lobo en París l'havíem cantat molt als karaoke.
Però aquesta té més ritme.
Però quants anys té el Rafa de la Unió?
80 anys.
Sí, no, què dius?
60 escaig.
A mi el que m'ha sorprès és que estigui viu.
Home,
que feia temps que no tenia notícia
favor.
Seva.
No.
Què dieu? Rafa Sánchez, quants anys teu tenir? Però...
Ara 50 llargs.
Sí, home, 50 llargs. 50 cada cama, home.
50 llargs els tenim nosaltres gairebé.
Sou uns exagerats. Busqueu-ho i quan tingueu la informació l'expliqueu.
En tot cas, Rafa Sánchez, que actua avui a l'Auditori de Girona amb Biografia, un espectacle que repassa les cançons més emblemàtiques de la seva banda i les combina amb històries, vivències i records personals de més de 3 dècades de trajectòria. Això ja ens fa una mica una idea de quants anys pot tenir.
És del 61, per tant, en farà 65 aquest any, el novembre.
Doncs està en plena forma, i la de Girona és la primera parada de l'any de la seva nova gira, que, recordem, va arrencar l'octubre.
Gràcies, Berta.
Que vagi molt bé, fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Cada vegada veig més gent de Catalunya Ràdio que ve aquí.
Amb David Clopés.
Conocido, pero no amigo.
Tot Gira, obrim tercera hora del programa avui fins les 9 amb vosaltres. Recordeu, a les 8, de 8 a 9, hora Barça. Parlarem de Dro, del seu traspàs imminent. 6 milions d'euros que ingressarà el Barça. Parlarem del futur d'aquests joves jugadors que prefereixen els petrodòlars. Si marxen els clubs d'estat, segurament el PSG serà el seu destí. En parlarem més tard al nostre bar, avui amb un Hansi Flick molt contundent i obrint les portes a aquell que no vulgui quedar-se al Barça. Marcadors, comencem amb futbol. Primera divisió, recta final del partit de Son Moix.
43 minuts de la segona part. De moment, la victòria es queda a Mallorca. Estaran contents avui que és Sant Antoni. Mallorca 3, Atlètic Club 2.
Segona divisió, punt d'acabar-se també, el Cultural Sporting.
Aquí també tenim molts gols. En temps afegit ja, Cultural Llaonesa 2, Sporting de Gijón 4.
Primera federació, punt d'acabar-se el partit de la Bòbil. Europa, Atlètic de Madrid B.
Som ja al temps de descompte. Se n'han afegit 5, se n'ha disputat un. Continua l'empat a 2, Europa 2, Atlètic de Madrid B2.
Què tenim al futbol internacional?
Mira que ara mateix tenim el descans al partit pel tercer quart lloc de la Copa Àfrica. Sense gols, Egipte 0, Nigèria 0. I també Itàlia, per exemple, comença el partit del Nàpols. Empat a 0 contra el Sassuolo. A punt de començar Anglaterra, partit de líder. L'Arsenal, a camp del Nottingham Forest.
Lliga F, Alfons Gorina, li falten 10 minuts a l'Espanyol per aconseguir una meritòria victòria al camp de l'Atlètic de Madrid.
Minut 35 de la segona part, guanya 0-1 i de moment no està patint massa l'equip de Sara Monforte. Ha de resistir 10 minuts més el que vulgui afegir l'àrbitre. Minut gairebé 36 de la segona part, 0-1.
Baixem un graó, primera federació femenina, la segona divisió del futbol femení. És a punt de començar duel català entre Barça B i a Europa, el segon classificat contra el cué de la categoria, a la ciutat esportiva Joan Gamper, i tenim el Carles Canal. Carles, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha començat ja el partit?
No, està a punt de començar. Les jugadores salten al terreny de joc. Com ja has dit, avui el Barça rep a l'Europa, dos equips que arriben en dinàmiques completament diferents. L'Europa arriba com a últim classificat amb 11 punts, mentre que el Barça és segon a la classificació amb 31.
Demà jugarà l'altre equip català de la categoria. La M Lleida farà el camp del Reial Madrid B a partir de les 4 de la tarda. A banda del futbol europeu d'handbol, comença el segon partit de la selecció espanyola.
Minut 8 de la primera meitat, Àustria 4, Espanya 4. Hauria de guanyar la selecció espanyola, que ja tindria gairebé els dos peus a la següent ronda. També han començat el Croàcia 3, Geòrgia 4, també minut 8, hauria de guanyar Croàcia. I també ha començat l'Ucraïna 3, França 5. Al mateix minut haurien de guanyar els francesos.
Lliga femenina futbol sala.
Males notícies perquè ha perdut les Corts, les Mamuts han caigut a casa, el partit s'acabarà mateix contra el Pollo per 1-3.
I rugby?
Dues derrotes també pels dos catalans que estaven jugant, derrota del Barça contra la Comendes a l'últim instant de partit amb un assaig per 14-18 i també derrota de la Santboiana al camp del Liceu francès per 20-15.
I vinga cap a la Bòbila perquè entrem en l'últim minut de partit. Ha dit l'àrbitre que se n'afegien 5.
Sí.
Europa 2, Atlètic de Madrid B2. I veig que l'àrbitre està mirant alguna cosa al VAR.
Una possible vermella per un jugador de l'Atlètic de Madrid. Ha demanat la banqueta de l'Europa que revisi aquesta acció. Ara veurem, l'àrbitre diu que no, que es manté la targeta groga. Realment ha estat una entrada molt dura sobre Escoruela al mig del camp. Potser però, no era suficient per ser
vermella. Però és aquestes que demanes al minut 93. Per mi, sí, si cola sí, sí. I almenys en, a pilota aturada poden defensar molt menys.
I, per cert, ha entrat Àlex Cano, el capità. Ell és central, però ha entrat de davanter centre.
Àlex Sanko, tot Àlex Cano.
És Àlex Cano, sí, sí, sí. és ja habitual, eh? El capità de l'Europa mirarà la pilota que es passeja dins l'àrea després d'aquesta falta. Ara intenta baixar la pilota. L'Atlètic de Madrid és Morcillo en la zona del cercle central. Compta perill al contraatac. La talla bé, Guillem. Continua atacant el filial Matalasser. La pilota és a la banda, fa la centrada, posa el cap campeny al capità de l'Europa. Serà córner per l'Atlètic de Madrid. Bé, ara som al minut 94 i mig d'aquesta segona meitat. Falta mig minut, segons el cronòmetre, perquè s'acabi el partit.
Més, eh? Aquesta sí, revisió sí. De VAR segurament farà una miqueta més.
Ara sí que però... costa veure el partit per televisió, eh? Però, molt però, fosc, no, no, molt fosc.
Només hi ha la llum al corna, ara veureu bé el corna, allà sí que hi ha llum.
Sí, sí, sí. No,
el que treu, perfectament il·luminat. Sí, sí. Ara, a l'àrea, no em preguntis qui és el que remata o qui és el que refusa. Aviam, el corna que pica l'Atlètic de Madrid. Ves, passeja, rematat. El jugador mata la set dins de l'àrea. Es tornen bojos Serrano. Demanant penal.
I jo crec que l'haurien de demanar si jo fos a l'Atlètic de Madrid. Més sí, que res, sí, perquè ja. És el minut 95, sí, sí. Vull dir que no hi perd res.
No hi perden res. No. I de fet, l'Atlètic de Madrid té un altre challenge d'aquest que es diu que pots demanar.
I sí que el demanen, clar, clar, el demanen. Li han demanat.
Doncs vinga, més estona que durarà el partit.
Jo crec que no hi ha res, eh? Però entenc que el minut 95, que segurament és l'última jugada, doncs mira, si tens la sort de que hi ha hagut alguna mà o alguna cosa... mira, doncs mira, expulsarà també a l'entrenador de l'Atlètic de Madrid.
A Fernando Torres.
Ah, no,
no,
és un
assistent. No, és un dels assistents.
Ah, anava a dir, Fernando Torres ja tenia una groga, he vist que ensenyava una altra groga. Sí, no. No, és un assistent de...
Doncs res, ara l'àrbitre se'n va cap a aquest monitor bar a veure, aviam com la repetició, perquè sense
hi ha,
llum...
Hi ha contacte al segon pal, Ripo, entre el defensor i l'atacant. Hi ha una agafada, però és allò de és suficient per xiular penal o no? Sí, doncs sí, interpretació de l'àrbitre.
A veure quina imatge però, li passen, també. Clar.
Penseu que l'àrbitre ja ho ha interpretat. És a dir, insisteixo en aquest tema perquè és que gairebé mai, no sé que sigui, per exemple, unes mans molt clares, que l'àrbitre no les ha vist i el VAR t'assenyala que són mans, en totes les jugades de contacte, et diria, mira que he vist partits de primera ref, et diria que en gairebé cap ha canviat la seva opinió,
sí.
Perquè l'àrbitre ja l'ha interpretat en el joc, la jugada.
Ara estic veient la jugada repetida i...
Per tant, és molt difícil. Jo crec que l'ha demanada sobretot en aquest aspecte per això, perquè és el 1095, tens dos challenges, però mira, si sona la flauta...
Jo crec que juga...
Aviam, jo crec que res, eh?
Rellisca el jugador de l'Atlètic de Madrid.
No hi ha penal, no hi ha penal.
Hi ha hagut també VAR a la Lliga F, és a 5 minuts espanyol de guanyar, i ha patit per un moment l'equip de Saramonforte perquè han revisat un possible penal en contra.
Sí, és un minut fatídic per l'Atlètic de Madrid perquè li han desestimat dos penals. Aquest també era molt clar que no hi havia res, però clar, estem a les acaballes, doncs per demanar que no quedi. Hi ha hagut una caiguda dins de l'àrea de l'Espanyol, però no n'ha volgut saber res l'àrbitre. Per tant, no hi ha penal i segueix guanyant l'Espanyol.
5 minuts, eh? Més de 5 minuts pel final, oi? Alfons?
Sí, queden 4 minuts més l'afegit.
I quan queda a primera divisió, a Mallorca?
A primera divisió s'han d'afegir encara 7 minuts més als 3 que ja s'han disputat de temps afegit, perquè l'àrbitre ha decidit que en 10 minuts d'afegit 3-2 per Mallorca.
Ens quedem a la Bòbila.
Que aquí han afegit 5 minuts, ja en portem 7, però entre VARs, revisions i jugadors que es fan mal, es jugarà, evidentment, una mica més. Hi ha servei de banda favorable a l'Europa, que la vol penjar directament dins l'àrea. Ara sí, l'àrbitre del partit assenyala el final. Europa 2, Atlètic de Madrid B2, el primer partit a l'exili de l'Europa, el primer i en principi últim que es disputarà a la Bòbila, acaba amb empat a 2. A la primera meitat l'Europa ha estat molt superior, la segona ha estat més igualada i que ens deixa dues accions claus, aquell error de Flere i el golaç que ha fet Jordi Cano, per tant, un punt per l'Europa.
Bé, doncs són 4 jornades sense aconseguir la victòria de l'Europa. És veritat, una derrota, 3 empats, però l'Europa sembla que es desinfla una miqueta. No cal perdre de vista, això sí, que avui qui visitava la Bòbila, el primer partit a l'exili, era el segon classificat. Classificació ara mateix, a la primera federació, grup segon, Sabadell líder, 38 punts, ocasió d'or. Demà a les 12 juga el Sabadell al Camp del Terol per obrir forat a la classificació. Es queda segon co-líder l'Atlètic de Madrid B, també amb 38, però millor baraix pel Sabadell, que demà podria marxar 3 amunt a la classificació. Tercer d'Europa amb 32. Carles Fiter, caldrà veure què fan Aldenc, Múrcia, Terol per saber en quina posició acaba l'Europa, però bé, s'ha de donar per bo aquest empat, tenint en compte l'entitat del rival.
Hem de partir de la base que el que està fent l'Europa aquesta temporada és un miracle. És a dir, és el segell de Dai Benítez, és un equip en caràcter que lluita, que competeix, que ha estat molts minuts millor que l'Atlètic de Madrid B. El que passa que, evidentment, estàs davant d'un dels millors equips de la categoria, com és l'Atlètic Madrileño B. Jo crec que l'Europa... És a dir, el seu objectiu era quedar sisè per la cua, imagineu-vos en quin, on està. Estaves dient ara que està a la part alta, està en play-off. Sí, sí. Ha sigut líder. Abans del partit, la Dai em deia... que hem sigut 5 jornades líder, eh? 5 jornades hem sigut líders, imagina't, no? La bogeria d'aquest equip. Per tant, jo crec que tot el que està vivint és un miracle i tot el que sigui quedar doncs en aquesta parada de classificació ja és molt bo. I, a més, amb això, no? Amb els canvis de camp, amb si jugadors marxen, no marxen... Ara, a la mitja part, em deia un directiu de l'Europa, diu, hòstia, és que hi ha ofertes molt bones, eh? Ens diuen que els jugadors volen quedar-se, però les ofertes que tenen sobre la taula són molt bones. Per tant, jo crec que s'ha de valorar molt, molt, molt el que està fent l'Europa aquesta temporada.
Molt bé. Fiti, gràcies, abraçada.
Una abraçada.
Fins la propera. I Ripot, deixem anar a la zona de vestidors. Fins ara.
Fins ara.
Pròxim partit de l'Europa, per cert, dissabte de la setmana que ve, el camp del Cartagena. Cartagena-Europa, dissabte a 6:45. Recordeu, demà a les 12, aquest Terol-Sabadell. I demà a la tarda jugarà el seu partit al Nàstic a 8:45, Atlético-Sanluqueño-Nàstic. És a punt d'acabar-se Lliga F, el partit de l'Espanyol. Quan queda pel final, Alfons?
Doncs un minut més l'afegit l'ha tingut l'Atlètic de Madrid, ha pogut treure la defensa de l'Espanyol allò sobre la línia pràcticament, i ara tenen un córner. L'Atlètic de Madrid intentant apurar les seves possibilitats, ha de defensar com pugui l'equip de Sara Monforte aquest resultat. Totes les jugadores pràcticament dins de l'àrea petita. Vaja, no es pot ni moure Salvador, la portera de l'Espanyol, i no efectua encara el llançament perquè mou la pilota. Anem a veure en què acaba aquesta jugada. La posarà en joc l'Atlètic de Madrid, però res, és que s'estan estomacant de valent, eh? L'àrbitre...
Està posant pau, l'àrbitre.
Sí, sí, perquè, clar, és que és una jugada important. Queda un minut, no crec que afegeixi massa, tampoc, perquè, excepte aquella revisió que ha estat bastant ràpida, no hi ha hagut gran cosa més en aquesta segona part.
Clar, és que guanyar avui per l'Espanyol seria un pas endavant enorme, perquè tindria, atenció, 13 punts de marge respecte al descens, i per tant respiraria molt l'equip de Sara Monfort, es llença el corna.
Sí, i sense conseqüències, la rebutja l'Espanyol, que insistim, està defensant bé, no està passant grans penúries en defensa, per tant, a veure si poden resistir aquest afegit, perquè ara mateix arribem al 90.
De seguida, pendents del temps afegit al camp de l'Atlètic de Madrid, per cert, us ho explicava, en primera federació, un grau per sota, a la segona divisió del futbol femení ha començat aquest duel català entre el Barça B i l'Europa. Carles Canal, com comencen les coses?
Doncs mira, de moment, minut 6, aquí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Poques ocasions, la veritat, el partit una mica trebat, sí que l'Europa ha trepitjat una mica més d'àrea que el Barça, de moment, però 0-0, minut 6, de moment.
I a la primera divisió, a punt d'acabar-se el partit de Somoix, Mallorca 3, Atlètic Club 2.
Ara som al 98, se n'han d'afegir encara 3 més, l'àrbitre havia dit 10, però finalment seran 11. Protestava una decisió de José Luis Guzmán Mansilla, l'Atlètic Club de Bilbao, que vull escoltar avui què diu Ernesto Valverde, perquè 3 expulsions per part de l'Atlètic Club de Bilbao, una de Gruceta que deixa l'equip amb 10, però després a la banqueta l'Eque amb vermella directa, Unai Gómez vermella directa. Per tant, festival de protestes per part de l'Atlètic, a veure què diu avui el tècnic del conjunt basc, que continua perdent 3-2, 99 ja de joc.
Ara vaig de seguida amb la Lloberes, amb el Creus i amb el Macià. Hem de parlar del que va passar ahir a Madrid, Eurolliga de bàsquet, derrota clara del Barça. Però mira, ja que hem de parlar de bàsquet, deixeu-me que entri a l'Olímpic de Badalona, Lliga Femenina de Bàsquet, perquè fa res, uns minutets ha començat el partit de la Penya davant l'Ibaeta, el dia que estrenen entrenador. Oriol Corral, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com comença el partit?
Doncs malament per la Penya, que ara amb aquest tir lliure que anota
Halima Dembélé. Posa el 7-11 al marcador, perd de 4, no ha començat bé aquest partit per, com deies, l'equip de Miquel Calderón, que s'estrena avui a la banqueta després de la destitució de Jordi Vizcaíno.
En canvi d'entrenador per una penya que necessita victòries per no haver d'acabar patint aquesta temporada. Recordem que ve de perdre davant l'Uni Girona en el duel català de Fontejau de la setmana passada. L'únic que jugarà a les 7, ho seguirem amb el Xevi Soler, avui a la pista de l'Araski. El Cadí, l'altre equip català de la categoria, jugarà demà a la 1 del migdia a la pista del Gran Canària. Marcador ara mateix, Oriol?
9-11, quan queden 5 minuts del primer quart.
Vinga, parlem de bàsquet.
Una mort petita en aquest partit de bàsquet de l'Eurolliga, venint d'on veníem, pitjor partit potser del Barça o un dels pitjors de l'era Pasqual. Avui, quarta derrota de l'era Pasqual, derrota 80-61.
Juguem tants partits que passa això, com va passar el dia de Mònaco, que no vam ser-hi tampoc, i aquest partit que tampoc no m'ha estat al nivell, no? Però, sens dubte, l'equip ja no li pot passar més. Una cosa és guanyar, una altra cosa és perdre, però sempre hem de competir com estàvem fent.
Ahir no va ser el dia del Barça Xavi Pasqual, ja l'heu sentit, molt contundent la sala de premsa. Derrota clara a l'Eurolliga a Madrid, Madrid 80, Barça 61, només dues setmanes després de guanyar Madrid i trencar la imbatibilitat dels blancs a la seva pista. Ahir no va sortir res bé. Derrota, això sí, que no té una gran transcendència a la classificació d'aquesta Eurolliga. El Barça segueix en zona playoff, sisè al límit, amb 14 victòries, tot i que veu com el Madrid el supera. Ara el Madrid és quarta derrota del nou projecte de Xavi Pasqual, totes a l'Eurolliga. La d'ahir va ser la derrota segurament més indiscutible. Obrim espai d'anàlisi al Tot Gira amb la coach Lloberes. Hola, Lloberes.
Molt bona tarda.
Hola, Creus.
Hola, bona tarda.
I què tal, Macià?
Ja hem arribat.
A quin hora has arribat?
A migdia.
Ah, a migdia, molt bé.
Sí,
fantàstic.
Sí. L'equip també. El Barça s'ha quedat a dormir a Madrid i arribava avui també.
Escolta, Macià, per aquell que no t'escoltés ahir a tu i a la Lloberes, ahir que m'heu fet la transmissió al Tot Gira, com sempre, a tots els partits de l'Eurolliga i que no veies el partit, què li podem explicar d'aquest 80-61 i d'aquesta victòria tan clara del Madrid?
Bé, que ahir el Barça no va tenir el dia, però per entrar una mica més en profunditat et diria que bé, ja sabem que el Madrid és superior al Barça físicament, potser fins i tot té més jugadors amb més punts i amb més talent, però el Barça ho sap neutralitzar de vegades, doncs amb l'encert en el tir exterior, que ahir no va tenir, aprofitant els contraatacs que té, que ahir en va desaprofitar bastants, no fallant tants tirs lliures, que això és la xocolata al lloro, no em sembla el més important, i amb algun crac que en algun moment baix, a la segona part, sostingués l'equip a les espatlles. Cap d'aquestes coses es va donar, i per tant no va caler un gran Madrid perquè el Barça es desplomés o es deixés anar al final.
Partit molt fluix de Panther, no? 3 punts, pot ser?
Sí, fatal.
I tots de tir lliure.
Sí, va estar ben marcat, també per ell mateix, que de vegades no és només que li posin a Valde a sobre, sinó que ell de vegades necessita mastegar molt les jugades i s'eternitzen i es fa previsible al Barça quan de vegades ell té la bola a les mans, si no la passa, perquè alguna vegada sí que la passa i l'equip juga millor, però doncs no.
Ja és un moment, jo crec que es pot fer un bon balanç d'aquesta segona etapa de Xavi Pasqual, perquè són ja 19 partits dirigits entre Eurolliga i ACB, molt bon balanç, 15 victòries i 4 derrotes, a l'ACB s'ha guanyat tot, 8 de 8, i les derrotes han arribat a Europa. Recordem, van ser a la pista de l'Efes, en el que va ser l'estrena, sí. Fenerbahçe, Mònaco i Madrid. Les 4 fora, oi? A casa no s'ha perdut cap partit en Xavi Pasqual.
Sí, Mònaco a casa.
Mònaco, és veritat, Mònaco. Mònaco també és una derrota clara, i afegim aquesta a la pista del Madrid. Bé, a veure, Lloberes, de cop al bot, res preocupant el que va passar ahir a Madrid?
No. Jo crec que, el fet d'haver jugat els dos clàssics tan a prop, això era una arma de doble fil, no? És a dir, per l'equip, especialment per mi, doncs, amb més dificultats, que és el Barça en aquest cas, clar, Xavi Pasqual va aconseguir en el primer fer la gran sorpresa. Ahir jo diria que ja es van veure, ja van aparèixer massa debilitats, però massa debilitats que en realitat són realitats, I, per tant, doncs, el Madrid ahir només tenia una missió, és a dir, frenar Kevin Panther. El fet de no haver-hi Clyburn, el cara a cara que li fot ja no només a Valde, acaben buscant, doncs, el joc de 4x4 i, per tant, va desactivar per mi tota l'ofensiva Pasqual. I això és molt complicat. Em va encantar, ho haig de dir, en la roda de premsa, Xavi Pasqual, amb la seva contundència, però no amb la qüestió competitiva i això, sinó que ells mateixos, doncs, van agafar la responsabilitat de que no era Panther, Hunter el que realment ahir no trobava aquesta situació, sinó que ha de ser tot l'equip i tot l'estaf que ha de facilitar i solucionar, doncs, i ajudar, no?, en el jugador. A mi em va agradar aquestes definicions que fa quan acaba partit, i ja et dic, i a més al Madrid llavors van aparèixer dos actors principals, com Garuba i Dec, que en realitat tampoc no són tan habituals, i doncs això, van haver-hi moltes facetes del joc, que el Madrid ho va tenir bastant fàcil.
Joan?
Sí, a veure, a mi em va recordar bastant el partit del Mónaco. És a dir, quan l'equip contrari, en aquest cas el Madrid, que venia de perdre feia 15 dies, es va posar molt fort, especialment a defensar tota la pista i tots els jugadors. És veritat que Valde va defensar molt bé a Panther. Panther va sortir de la... Quan un jugador anotador li costa fer el primer bàsquet, llavors s'encega i comença a buscar i a botar i a botar. Li va passar això, però que en definitiva el Madrid va defensar molt bé i molt fort, no? I fins i tot que treien el Barça de totes les posicions. I llavors aquí ja està el problema. I per altra part, això ho he comentat ja moltes vegades, per guanyar el Madrid has de fer punts. I perquè el Madrid té tanta qualitat que al final 85 punts te'ls farà. Per tant, tu, si el vols guanyar, has de fer més de 85 punts. I això va passar ahir, que els percentatges d'encert degut a la bona defensa del Madrid doncs van baixar bastant, i a partir d'aquí doncs la victòria va ser clara del Madrid, que té un equipàs, té un gran equip, i que jo crec que va una mica en mode dièsel, i va de menys a més, i va creixent al llarg de la temporada.
Sí, de fet, Escariolo ja és això. És a dir, amb tots els equips que hi ha anat, excepte parlo de la selecció, sinó en els seus clubs, ell va entrant. És a dir, ell ahir no aprofita, diguem, doncs, fer sang a un partit que podria haver-ho fet. I, en canvi, ell segueix construint, segueix anant pas a pas, perquè vol més buscar, doncs, segurament, el rendiment doncs, de jugadors, ja ho dic, com ahir doncs, va aparèixer aquests dos, doncs, a mesura que va doncs, anant la competició, vol afegir jugadors a la causa.
Xavi Pasqual, l'hem sentit ara a l'inici empipat, enrabiat amb el que va passar ahir al partit. És veritat que la proximitat, ho deia abans la Lloberes, amb el partit de l'ACB, doncs faria fins i tot comprensible que ahir fos difícil repetir la gesta. Recordem que Macià, a la pista del Madrid, ja ha guanyat el Barça aquesta temporada i ningú més. I
Panathinaikos.
Sí. No hi ha guanyat ningú més.
Ningú més.
Clar. Sí. Tot i així, l'exigència del tècnic és alta. Recordem el que deia, el que explicava al final del partit de la sala de premsa.
Tot el partit, la veritat, que la sensació no era bona de joc. Estàvem erràtics amb el rebot, amb el tir lliure, i sobretot el que ens generava molta frustració era, després de bona defensa, córrer contraatac i fallar-ne tants. No? Físicament ens han tret totes aquestes situacions, ens han tapat molt bé i hem escollit molt malament. Hem tingut moltes situacions de tirar sols i no hem sabut jugar-la bé, el passe no ha tingut qualitat o l'hem fallat.
I després rebla el clau dient: això no es pot repetir. Tu ja ho has dit, Lloberes, t'agrada que l'entrenador s'enfadi?
Molt,
Per què t'agrada?
No, m'agrada a més que faci una anàlisi honest, perquè és això, ell ho reconeix, les 15 ocasions que van tenir de contraatac, i només, per exemple, doncs, en resols 4, cosa així, doncs ell no va veure el seu equip segurament amb aquesta punta competitiva, ell li diu, no, de què es necessiten aquests partits. I m'agrada els entrenadors que siguin, doncs això, com et diria,
que
s'enfadin, però que reconeixin quan les coses no es fan bé, igual com les reconeixes quan es fan bé.
Mm-hmm. Han de ser exigents, sí. Ja diria que és la paraula, perquè s'ha de compensar molt, perquè a vegades només amb bronques no serveix la cosa. Llavors l'entrenador ha de ser exigent i no perdre el jugador en el sentit de la confiança, no? El jugador ha de intentar mantenir sempre la confiança alta, i l'entrenador exigent perquè els resultats vagin cap amunt.
Però per això fa molt bé de repartir responsabilitats. És a dir, a mi aquí és el punt que més em va, no sorprendre, però em va agradar, perquè quantes vegades, doncs això, assenyalem a Panther ara, saps? Ara toca Panther. Quan assenyalàvem a Billy? I quan en un equip no tot depèn de que un jugador, sinó que realment, a l'estaf en aquest cas, aviam-ho, la partida els hi guanya Escariolo, perquè jo penso que van, doncs, això, minimitzar tant i estudiar tant el primer partit que llavors, doncs, la posada en escena li va complicar molt en l'equip de Pasqual.
No, i perquè els necessita tots. O sigui, no pot descarrilar ningú encara el mes de gener, doncs, amb algun estirabot, és intel·ligent i sap que...
Yeah, sí, sí.
La derrota d'ahir, la roda de premsa d'ahir, serveix perquè si envia un missatge equivocat, hi ha algun jugador que tendirà a treure l'importància a la derrota d'ahir, que és la temptació, no?, de dir, bueno, vam tenir un mal dia. No.
No.
Va passar això, perquè això, i ho tinc controlat, i ho tinc, i que sàpigues que ho sé. I a partir d'aquí, doncs bé, sense excessos, perquè recordo en el passat algun entrenador, doncs, que feia, en fi, i ho feia bé, perquè era un gran entrenador, però, temps mort sense parlar i tal. No, ell és molt científic, ell diu les coses, les diu sense passar-se, però sense estalviar res.
Són estils. A mi, si em compares, que ja sé que estàs comparant amb Jessica Bixos,
pot graduar, a mesura que avança la temporada, si és una mica contingut, i a part acaba d'arribar. Però vull dir que ho té molta prestància en aquesta segona etapa.
Jo crec, jo amb això és el que més m'està sorprenent de l'etapa anterior. L'etapa anterior era un home, diguem, amb més, més dubtes. I aquí no. Aquí se'l veu que ha madurat moltíssim i que realment controla absolutament tota la situació.
Bé, ara vaig amb el que li espera demà al Barça, perquè demà això continua, aquest calendari que és una bogeria. Demà a Burgos, equip en descens, el penúltim classificat. Burgos-Barça demà al migdia. Però abans, estava pendent de dos finals, un d'ells important perquè és un resultat meritori el de l'Espanyol, Lliga F, que ha estat algunes jornades fins i tot patint per la permanència, una mica a prop de la zona baixa de la classificació, i avui suma 3 punts importantíssims, no només a nivell de classificació, perquè el deixa ara mateix Alfons Gorina a 13 del descens, sinó perquè el lloc on l'aconsegueix és important.
Sí, 0-1, ha valgut el gol d'Anna Torrodà, ja ho dèiem en aquell llançament de falta, que era ocasió d'or, perquè hi han hagut poques ocasions. Segur que avui Sara Monfort està molt contenta del seu equip, ha aprofitat les que ha pogut i ha defensat molt bé amb un Atlètic de Madrid que també s'ha de dir que està en una crisi de resultats bastant inexplicable. L'Espanyol 13 punts per sobre del descens, per tant, tranquil·litat absoluta i a mirar cap a més amunt.
De fet, l'Atlètic de Madrid ara mateix fora de les places que li permetrien jugar prèvia de Champions. Barça líder 45, juga demà contra l'Alama, el camp de l'equip murcià, segon Real Madrid 38, tercer Real Sociedad 31, Atlètic de Madrid quart amb 27 i, com us deia, l'Espanyol novè ara mateix, 19 punts amb 13 de marge respecte al descens. Gràcies, Alfons.
A vosaltres.
I també s'ha acabat, per cert, primera divisió, partit, confirmem la victòria del Mallorca i la derrota de l'Atlètic Club.
Victòria de Mallorca amb aquest hat-trick de Morici, dos dels quals han arribat des de penal. Mallorca 3, Atlètic de Bilbao 2, en un partit en què l'Atlètic li han expulsat 3 jugadors.
Molt bé. Burgos-Barça, demà a les 12. Jo no sé com s'ho fan els equips d'Eurolliga per aguantar aquest ritme, Joan.
Em sembla que el Macià ha dit ara que el Barça arribava avui aquí. Jo crec que anirà directe a Burgos.
Sí, això sí, perdó. Sí, han viatjat directe a Burgos. No sé per què. Han agafat el tren, però el que he arribat aquí ha estat jo. El Barça...
Ja patia.
Però vull dir que es van quedar a dormir a Madrid. No, que es van quedar
a
dormir a Madrid.
No, és que no em quadrava, que si demà juguen a Burgos...
Sí, cert.
O arriben ahir al vespre molt a la nit...
Madrid és més a prop de Burgos que no pas Barcelona.
Exacte, ho tenen allà mateix i és normal estar el dia abans a Burgos, doncs, per tant, avui hauran viatjat cap a Burgos. I sí, és aquest número de partits tan alts i tan seguits, doncs fa que, per exemple, ara el Burgos ha tingut tota la setmana per preparar el partit, el Barça no el pot preparar, el Burgos s'ha jugat moltíssim. Clar, tot això, amb el jugador, doncs, és difícil, complicat, i amb els entrenadors igual. Per preparar un partit amb un dia de diferència, la veritat és que has de donar 4 coses i ja està, mirar molt d'estadística, mirar molt de jugadors importants del Burgos, quins punts febles té, i intentar afrontar el partit. Però clar, un partit en menys de 48 hores i amb una gent que t'està esperant, per tant, no és fàcil.
Mira, jo t'ho diré, Greg Popovich els deia en el seu staff, aquest tècnic, els deia, digue'm 3 coses, només 3 coses que m'ajudin a fer guanyar el partit. És a dir, em sembla el resum més, com et diria, més impressionant que puguis fer útil en aquesta competició. Aquesta competició és de bojos. I deixa'm només per puntualitzar una cosa, que sí que és veritat que l'Eurolliga, doncs la classificació, i no cal que ens preocupem, la classificació és la que és, però l'equip blanc es va assegurar el bàsquet a Berage, en cas d'empat. Ho dic només per tenir-ho present. I aquí, amb el Burgos, doncs, a mi em fa gràcia. Gràcia perquè, clar, el Barça sí que va, diguem, amb dèficit. Però, per exemple, el Madrid té 16 jugadors. Dic ara el Madrid, per comparar. Aquests clubs que han pogut fer un dispendi gran, gastar-se els diners, no els cèntims, amb molts jugadors, doncs què passa? Que tu te'n pots anar de Madrid a Burgos, per exemple, i si tinguessis molts jugadors diries, vinga, va, doncs ara fem una mica de reprisa amb els altres. I aquest és el gran mal, diguem, d'aquest Barça i el gran hàndicap de Xavi Pasqual.
En aquests partits pots fer servir una miqueta jugadors com el Fol, com el Sion Keita,
però
o el Costuri.
Però que no voleu vosaltres quedar caps de sèrie a la Copa del Rei, vosaltres.
Jo ho dono no per fet, però ho tenen bé, no? Per ser caps de sèrie, vull dir que... En fi,
sí.
Però...
El Barça és tercer amb 11 victòries i amb una victòria menys té per darrere Ucam i Penya. Sí. I Penya, que encara té opcions, eh?
Jo crec, veus, jo, amb això que deia la Carme, veig una diferència entre Barça i Madrid, que el Madrid, i si mirem el partit d'ahir, ostres, jugadors com Maledon o el Feliz o el Campazzo els pot rotar molt més en cada partit. És a dir, tenen menys minuts.
O Àlex Lent, que és un molt bon center.
És a dir, que jugadors bons o de molta qualitat... Sí. Juguen menys minuts cada partit que no els que necessita el Barça per guanyar cada un d'ells, no? Emplea més minuts. Per tant, aquí sí que té un avantatge important. I amb el tema que dèiem abans, jo que parlava de les estadístiques per un partit seguit ràpidament d'un altre, això de les estadístiques avançades va molt bé perquè et pot analitzar l'equip rival amb coses molt determinades. Llavors, tu incidir amb els jugadors per preparar aquest partit que no el pots preparar a pista, amb aquestes tres, quatre coses que et dona aquesta estadística avançada, poder plantejar el partit.
Veus com el Creus estaria a l'estaf de Greg Popovich i li donarien la puntualització idònia.
Molt bé, Macià, què volies afegir?
No, que el Burgos està en el millor moment de la temporada. És a dir, està en zona de descens, té urgència, però està jugant, va estar a punt de guanyar la Penya la setmana passada, va guanyar el Gran Canària i el Granada. Els pillen, els agafen en el millor moment de la temporada. Pot ser perillós, però tot i així, el Barça és fins i tot físicament, però és superior. No hauria de...
Vaja, crec que els tres catalans, Girona, Manresa i Lleida, que estan amb 6 victòries, tenen 3 de marge respecte al descens que marca el Burgos, que té 3 victòries. Per tant, home, demanaria bé un cop de mà pels catalans una victòria del Barça, i que també els catalans... bé, no tots podran guanyar, perquè demà tenim un Penya-Girona, dos quarts d'una, seràs a l'Olímpic Macià.
Allà hi serem, sí.
I a les 5 de la tarda del Tot Gira seguirem el Baskonia-Manresa, la Penya que té aquesta opció encara real de poder ser cap de sèrie. Se la jugarà amb el Barça i amb Luka Múrcia. Veurem si ho aconsegueix o no l'equip de Badalona. I recordeu que avui juga també el Lleida. Ho farà a les 8 a la pista del Gran Canària. I afegeixo aquí l'Oriol Corral a la festa. Oriol, com tenim Lliga Femenina a l'Olímpic aquest partit entre Penya i Baeta?
Doncs ha reaccionat la Penya, guanya ara 24-23, quan queden 7 minuts pel descans.
Molt bé. Per cert, el Joan Fitó m'apunta que el CEO de l'Eurolliga, Paulius Jankunas, ha explicat que el Barça ha d'acabar renovant amb l'Eurolliga. Recordem que el Barça té llicència de 10 anys, just en el moment que tenim la NBA sobrevolant i amb l'opció de crear una nova competició. Doncs bé, Paulius Jankunas ha dit que el Barça renovarà. De fet, i corregeix-me, Macià, si no ho dic bé, que hi ha, de fet, una reunió prevista demà entre Cubells i David Stern, que és el comissionat de l'NBA. Per tant, són dies importants per decidir què acaba fent el Barça. Suposo que també el que diu el CEO de l'Eurolliga és una mica també estratègia, no sé si per pressionar o no, per a veure què acaba fent el Barça.
Sí, demà hi ha reunió amb l'Adam Silver, el comissionat, a migdia, i amb Cubells i Mario Bruno Fernando, i espero que no hi hagi un gir, que a Silver no els hi vengui una moto que llavors els hi faci trontollar tot, perquè firmar encara no han signat, és a dir, ells han dit que ho faran, i fins al 30, em sembla, de gener, hi havia el 15, però realment és el 30, ho acabaran fent. Jo, veient la roda de premsa l'altre dia a Silver, no crec que tingui cap sorpresa inesperada que pugui convèncer els equips de l'Eurolliga, que ja ho tenen clar, que això de moment està encara a les beceroles i que ja els trucaran. Però vaja, a veure aquesta reunió.
Bé,
de demà.
Doncs veurem què és el que passa i quines decisions acaba prenent el Barça.
No cal que ens preocupem.
No?
No, no,
no, no, només faltaria.
El Madrid
és a dir, Adam Silver ja va dir...
Florentino està, vaja, amb unes ganes de fer alguna cosa gran. Això que
però Macià, Florentino deixa l'ara que té molta feina.
Sí,
però
sí, sí.
L'Adam Silver ja va dir clarament que aquesta competició cèntims no en posarà a la NBA. És a dir, estem enraonant d'una competició que s'ha de crear i que és federativa, diguem-ho d'aquesta manera, i en canvi, avui per avui, la Eurolliga és la millor competició que pugui haver-hi, i et diria més, més que la NBA, la millor. Fixa't que et dic, que la part regular doncs és el que és, la
però
NBA...
Que a ells els hi és igual que sigui millor. Ells volen veure el volum de negoci que genera els, a l'NBA, que
això,
sigui millor
però,
a nivell esportiu, és relativament
per
important.
Això,
el volum
això,
de negoci
però,
sí que és
a Europa
superior,
tenim una altra
molt.
Mentalitat.
Ah, això sí.
Està. Sí, és a dir, que el Barça, si el Barça se'n va... estan creant una altra competició com la que ja juguen el teu Manresa, entén-me, ho dic amb tot l'efecte, la penya, etcètera. Vull dir-te, no estem enraonant d'una competició com és l'Eurolliga, que vaja, avui per avui, el prestigi que té i la vàlua, jo dic que no és discutible.
No menys tenim a la NBA, eh?
Mai.
No l'hem de menys...
Mai, quan jo sóc una gran aprenent de la WNBA i de la NBA.
És cert que l'Eurolliga competitivament és extraordinària, és molt bona, però compta amb aquests NBA, que no han dit encara l'última paraula.
Però si encara no tenen ni el projecte, diguem, establert.
Sí, jo és el que em fa por de demà, de veure què pot passar en aquesta trobada, no descartem res... I, de fet, a veure, que molts jugadors d'aquí, per molt bona que sigui l'Eurolliga, a la que poden se'n van a l'NBA. Vull dir, això també dona pistes de que, bé, no tot és la competició.
No, però
també
que no té res a veure. Estem enraonant de la NBA i de l'Eurolliga. Estem enraonant de la creació d'un nou projecte que encara no saben si el faran el 27, el 28 i no sé quan encara no s'ha plantificat ni una... diguem, estratègia competitiva de res, i quan en realitat s'ha de construir en base, diguem, al que és la part econòmica per part d'Europa. Què en reunem? D'una segona, una tercera, una quarta divisió europea? En reunem d'això, de moment.
Bé, doncs demà ens ho expliques, Macià. Demà, òbviament, en aquestes reunions, estigueu atents al Tot Gira, perquè el Macià, que és home ben connectat, segur que en treu punta. A tots tres, moltíssimes gràcies i demà molt pendents d'aquesta lluita pel ser cap de sèrie entre la penya, el Barça i els seus rivals per poder entrar com a caps de sèrie en aquesta Copa del Rei, perquè ja tanquem primera volta. Gràcies a tots, que vagi molt bé.
Apa, adéu.
Adéu.
Adéu. A veure, coses que estan passant. Primera divisió. Ha començat ja, ho ha fet ara a dos quarts de set, Oriol, el partit del Sadar entre Osasuna i Oviedo.
Sí, és un partit que ha jugat a quarts de set. De moment, a minut 12, no hi ha gols. Osasuna 0, Oviedo 0.
Empat a 0. També ha començat partit a la segona divisió.
Entre el Saragossa i el filial de Real Societat. De moment, també el 12 de la primera part. Empat a 0.
Futbol internacional, també a dos quarts de 0. Ha començat el partit de l'Arsenal, que té una oportunitat d'or per, atenció, obrir un forat de 9 punts respecte al segon classificat, que és el City, que, recordem-ho, avui ha perdut el derbi de Manchester 2 a 0.
Ara, al minut 13 de la primera part, el partit que juga l'Arsenal al camp del Nottingham Forest, tampoc es mou el marcador, Nottingham Forest 0, Arsenal 0.
Recordeu també que som a la recta final del partit pel bronze a la Copa Àfrica, que enfronta Egipte i Nigèria.
Sí, tampoc hi ha gols, és una tarda ara mateix desoladora, perquè no tenim gols en cap dels escenaris. Egipte 0, Nigèria 0, aquest està molt més avançat ja en el partit, 34 ja de la segona part.
Sí que hi ha gols a la primera federació femenina, la segona divisió del futbol femení, perquè tenim duel català entre el Barça B i Europa i Carles Canal ja s'ha mogut al marcador.
Sí, ha arribat el gol del Barça al minut 10, que l'ha fet Rosalía Domínguez. Li ha caigut un rebot dins l'àrea i només ha hagut de posar el peu per acabar marcant. Ara mateix, minut 31, 15 minuts per acabar aquesta primera meitat. 1-0 pel Barça.
Tenim bàsquet, comença la jornada de la Lliga Femenina. El primer dels catalans que entren a escena és la Penya. Avui amb canvi d'entrenador. Com li van les coses a l'equip de Badalona, Oriol?
Doncs millor que el primer quart. Guanya de 3, 28 a 25, quan queden 3 minuts i mig pel descans.
I estem pendents a l'europeu d'handbol del segon partit de la selecció espanyola, avui jugant, en principi, contra un rival assequible, que és Àustria.
Sí, l'Àustria de l'Iker Romero, el partit del descans. Àustria 12, Espanya 19. Per tant, amb aquest més 7, Espanya hauria de tenir-ho, doncs, tot pràcticament solucionat en aquesta segona meitat. Jugadors destacats a la primera meitat en clau espanyola, doncs el català Aleix Gómez, des de l'extrem dret, i el porter, que serà nou porter del Barça l'estiu vinent, Sergei Hernández, ara al Magdeburg.
Una pausa i parlem precisament d'aquest europeu d'handbol.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Avui parlem de peus de porc. Ah. Què diu l'enciclopèdia a Jordi Vilà que hem de fer si ens animem a cuinar peus de porc?
Un restaurant caníbal a Berlín.
Aviam. Ells bullits, polits, tot això. Va.
El que diu l'enciclopèdia no ho sé.
No, ets tu l'enciclopèdia.
No, ui.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Veniu!
Les excursions d'en Titó.
Que vols anar a jugar, conillet?
Ara, en joc de taula. Juga, aprèn i passa-t'ho bé amb el joc d'en Titó. Troba-la als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte tot a l'API web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'API web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David López.
14 minuts i les 7, parlem d'handbol. Europeu, ara ho dèiem, a Dinamarca, Suècia i Noruega, que ha començat aquesta mateixa setmana. Ara mateix, ara ho dèiem, jugant la selecció espanyola contra Àustria, actualitzant marcador.
Doncs mira, el descans, Àustria 12, Espanya 19.
Va debutejar Espanya, recordem-ho, amb una important victòria en el primer partit davant Sèrbia.
Sí, de pocs gols, de 3 gols, però bé, victòria important. Si avui Espanya guanya Àustria, tindria gairebé els dos peus a la segona fase.
Quants catalans hi tenim en aquest europeu?
Doncs mira, del Barça hi tenim l'Aleix Gómez, Lian Barrufet i el Dani Fernández. Després que estiguin voltant pel món i tenim el Jan Gurri, Lian Terrafet, el Víctor Romero, el Nathan Suárez i el Nacho Biosca, més l'entrenador Jordi Rivera i un altre jugador que no és català però juga a Granollers, que és el Marcos Fis. I tenim a Itàlia a Pau Paniti, el porter del Granollers, sí. I a França hi tenim Ludovic Fàbregas, que és nascut a Perpinyà.
A la Catalunya Nord, això mateix. Favorites per aquest europeu?
Doncs mira, Dinamarca, que té el millor porter del món, Nielsen, i el millor jugador del món, Gitzel, més un jugadoràs com Pitlick, per exemple. Després França, que té una porteria més fluixa, això sí, té la baixa de Remy Lee, però té noms com Mem, Fàbregas o Prandí. Suècia, liderada per Félix Clar i Jim Gottfriedsson, també és favorita. També tenen el valorant Jonathan Karlsbogart a l'equip. En un segon nivell hi tindríem Alemanya, Islàndia o Espanya. Pel que fa al palmarès, França, vigent campiona d'Europa de l'any 2024, Dinamarca, vigent campiona del món, 4 vegades seguides, i campiona olímpica, però alerta perquè Dinamarca no guanya l'europeu des del 2012.
Jugadors del Barça i del Granollers, en tenim un bon grapat,
sí,
en aquest europeu.
Del Barça Barça a Espanya, tenim l'Aleix Gómez, Liam Barrufet i Dani Fernández, com dèiem, a Islàndia el porter Víctor Hallgrímsson, a França Dícame Milodic Fàbregas, a Portugal Luis Frade, a Eslovènia Blas Jang i Domen Makuc, a Suècia Carles Bogart, a Dinamarca Nielsen. Això pel que fa al Barça. Pel que fa al Granollers, a Espanya hi tenim el Marcos Fis, a Itàlia Pau Paniti, com dèiem, i més allà de l'europeu també hi ha panamericà en aquestes dates, i en Brasil el Granollers hi té Tarcísio Freitas, i amb l'Argentina el Granollers hi té Guillermo Fischer. A més, l'egipci del Barça, Seyfel Dera, també està concentrat amb la seva selecció, que disputarà el campionat d'Àfrica. És egipci, del 24 al 31 de gener a Ruanda.
Molt bé, un europeu que s'està seguint de molt a prop des del Palau Blaugrana. Ja heu sentit el Sergi amb aquesta llarguíssima llista de jugadors que són a Dinamarca, Suècia i Noruega amb les seves seleccions. Tenim al telèfon el coordinador del Barça d'handbol, el Joan Marí. Joan Marín, què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé, vosaltres?
En Joan, el coordinador del Barça d'handbol, amb el Barça de Pol ara mateix en stand-by per aquesta disputa de l'europeu. Sí. L'estàs seguint, l'europeu?
Sí, estem seguint, sí, està bé. Està molt interessant, molt interessant.
Quina és la teva favorita?
Ah, la favorita, i crec que quasi tothom, és Dinamarca. I té uns jugadors, una qualitat excepcional, juguen a casa, tenen el millor porter del món, tenen quasi tot per guanyar. Però, bueno, això s'ha de veure què passa, s'ha de jugar, i pot n'hi haver alguna sorpresa, però la clara favorita és Dinamarca, sí, sí.
Hi ha un munt de jugadors del Barça, com sempre passa un Mundial o un europeu. Ets dels que pateix per si es lesionen o disfrutes veient-los jugar?
A mi m'encanta veure'ls jugar, però també patim, sí, patim, perquè no, si n'hi ha lesionats que tornin de poca importància en una lesió greu, perquè ja aquestes alçades de la temporada, una lesió greu, doncs ja és pràcticament més definitiva, no? Esperem que no passi res, però passarà. Bueno, que ja n'han caigut 4 o 5, no?, de diferents seleccions, és normal, és normal.
M'has dit Dinamarca la favorita, i situem també la França del Dicamem.
Sí, la França també. França també ho farà bé, eh? També estarà bé. Han tingut la baixa del Remli i tal, però bueno, ho farà bé. Passa que jo crec que Dinamarca té més porteria, i això és definitiu. Sí, a part de que tenen el Pitlick, tenen el Matías, que és el número 1 mundial avui en dia. Jo crec que és, per mi, és més clara favorita. Però bueno, França saben jugar això, eh? Saben jugar, tenen el Ludo, tenen el... El Dica, tenen molts jugadors.
Vaig cara a barraca, Joan. Saps que aquest europeu ha arribat just en el moment que s'ha fet oficial que el Dica, el gran líder d'aquest Barça d'handbol, se'n va al Füchse de Berlín l'estiu del 2027. Sí. Us esperàveu ja aquest final? O teníeu encara l'esperança que es pogués revertir?
No, nosaltres fa ja setmanes que sabem que el final era aquest. No sabíem exactament a quin equip anava, perquè suposo que ha tingut dubtes, o ha estat pensant on decidia on anava, però que se n'anava fa moltes setmanes, que ho sabem, sí. No, no
des de sorpresa. Quan? Des de fa molts mesos?
Pues mira, no sé si... recordo, crec que va ser el dia del París, el partit del París a casa, que amb la companya, la Maria, la Mireia Vicente, ja li vaig dir que... Bueno, es veia que el nano té una decisió vital de canviar la seva carrera i la seva vida i buscar uns altres horitzons, que també és respectable i comprensible, perquè al final només es viu una vegada.
L'oferta del Barça de renovació, el barri va fer dubtar o no?
Bueno, la va escoltar, evidentment, per suposat, però jo crec que ho tenia decidit. Sí. Des del primer moment, o sigui que no hi ha hagut cap engany, ni cap malentès, ni res. Al primer moment ja ens van dir que ell acabava... No sé, recordo si havia sigut pare allà o estava a punt de ser pare. I ahir ja es veia que ell volia uns horitzons nous, vitals i esportius.
Per tant, no és un tema econòmic. Ho dic pel fet que el club està en un clima de retallades. Jo no sé si sense aquesta situació de retallades s'hauria pogut quedar.
Home, no. Crec que no. Crec que no, perquè no hi haurà cap contraoferta ni cap proposició de dir, escolta, si és un 20% més, un 15% més, ens quedem, no. O sigui, no hi ha hagut cap. No, de fet, estic pràcticament convençut de que no guanya massa més a Berlín, pràcticament convençut.
Per tant, és un canvi d'aires i un canvi de motivació del Dica.
Sí.
Què perd el Barça en Dicamem?
Home, ja, no cal presentar-lo, dic que és un jugador excepcional, líder, un tio, un guanyador. És veritat que porta les últimes setmanes, esperem que sigui per tot això, un nivell no habitual a la seva, qualitat, però perdem un gran jugador, sí. Un jugador indiscutiblement, un gran jugador, sí.
Marxa el 2027 o hi ha l'opció que marxi aquest estiu?
No, marxa el 2027. Marxa el 2027, sí.
Més enllà de les raons econòmiques, dèiem, Joan, cal dir que marxa per jugar a la Bundesliga, que és la millor lliga del món. Us amoïna el Barça que el nivell més baix de la Sobal faci que molts jugadors no optin per venir a jugar al Palau Blaugrana?
Saps què passa? Que el Barça és cert que té... El Barça i Barcelona té pot contrarrestar això. Sí, és veritat que aquí jo també tinc el jugador que ve a jugar aquí i jugar al Palau en 1.200 persones i se'n va a Poblets por ahí i jugant. Entenc que tingui el neguit de ser una estrella i de jugar en públic ple, en grans ambients, entenc que ho pugui pensar. Barcelona té la contrapartida del que ofereix, és un club, el millor club del món i una ciutat magnífica, no? Però és veritat que la Lliga és incomparable, no? el que et dona la Bundesliga o el que et dona França no t'ho dona a Sobal, això està clar.
Què els diem a aquells socis del Barça que puguin estar preocupats per veure que a poc a poc van marxant els jugadors importants d'aquest Barça d'handbol?
Bueno, això, avui crec que hi ha una entrevista que la fa, crec que és el Lluís Carles, el Mundo, del Sergei Hernández, no? Que diu que li fa molta gràcia que la gent digui els jugadors que marxen, i l'únic club que està en les Final Fours fa 10 anys i n'ha guanyat 4 o 5, depèn quan les comptis, és el Barça. I se'n van grans jugadors, però en venen d'altres. Perdem jugadors, però venen d'altres. Que contem que el Fàbregas se'n va anar, però el Fàbregas torna a estar aquí, no? Se'n va anar l'Emil, vindrà el Sergei, que és un grandíssim porter. O sigui, que se'n van jugadors, però en venen d'altres. No passa res.
Va marxar el Gonzalo, ara aquest estiu marxarà el Nielsen, se'n anirà el 2027 al Dicamem. Clar, són Nielsen, sí. Dicamem, els dos segurament millors jugadors, sí, de l'equip. El Barça tindrà una plantilla competitiva en els propers anys?
Estic seguríssim, com la té ara. O sigui, hi ha tots aquests dubtes. Nosaltres hem fet un gran canvi generacional i numèric aquest any. Tenim 7 jugadors nous i ahí està l'equip, no? Que només hem perdut un partit en aquests 4-5 mesos de competició. Només hem perdut un partit perquè vam fallar un penal a l'últim segon. Si no, no haguéssim perdut cap partit. Aquí pràcticament està en quarts de final, per suposat guanyar les competicions nacionals. L'equip no ha perdut. Continuarem sent el Barça, això segur.
T'ho pregunto clarament, Joan. El successor, sí, el substitut de Dicamem serà Kiko Costa? Mm.
Jo crec que també seria l'ideal, però no és fàcil. O sigui, el Kiko i el seu germà i son pare estan liderant l'Sporting de Lisboa, que també és un club de futbol, no és tan potent com el Barça, però és un club poliesportiu amb molta força i estan liderant un projecte amb jugadors molt bons, que hi veurem Portugal, el gran europeu que farà, i no serà fàcil que aquests nois marxin d'allà, però que ho intentarem segur, i com intentarem altres, portar altres jugadors
de molt nivell. El problema amb Kiko Costa, jugador de l'Sporting de Portugal, és la clàusula, que és molt alta?
Bueno, la clàusula és molt alta, sí. La clàusula és molt alta, sí. Però bueno, el jugador té voluntat de vindre, que sembla ser que sí, bueno, es pot arribar a algun acord, clar, lògicament.
Una altra opció lateral per substituir el Dicamem és Marcos Fis, el jugador cedit al Granollers.
Sí.
El contempleu, el Marcos Fis?
Sí, bueno, el Marcos Fis està molt bé, però també no haurien de posar-li més pressió de la que cal, perquè el nano té 18 anys. Jo sóc amic dels dos dels pares, perquè els havia coincidit amb ells a Ciutat Real, i també els dic el mateix, no? Igual que el seu germà, té un germà que és dretà, que també ho fa molt bé, però clar, li queden molts anys de treball ahí per ser un jugador que es pugui comparar amb el Tica, eh? O sigui, sí, té molt de talent, un futur prometedor, però hi ha que donar-li temps, no se li pot posar aquesta pressió, perquè és un criu, sí.
Hem parlat de jugadors. Joan, et pregunto també per la banqueta, l'Ortega, que té contracte fins al 2027. La idea és renovar-lo. Com ho tenim, això?
És una de les coses que tenim prioritàries per aquest mes de gener, que estem sense partits i tal, és el renovar el Carlos, que crec que és l'entrenador ideal per nosaltres. Carlos i el seu staff, i això és prioritari,
Joan Marín, coordinador del Barça d'handbol, a disfrutar d'aquest europeu, que no prenguin mal els jugadors del Barça. Gràcies per atendre'ns.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
De seguida les notícies amb la Berta Torrades, però abans me'n vaig fins a la Bòbila, a Gavà. Hem seguit aquest Europa 2, Atlètic de Madrid B2, i el Ripo té protagonista. Francesc.
Sí, David, estic amb Jordi Cano, jugador d'Europa. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Empat a 2 contra el filial de l'Atlètic de Madrid, el segon classificat. El punt és bo o us quedeu amb sensació de que s'hagués pogut treure alguna altra cosa?
Bueno, nosaltres tenim l'objectiu de mirar a dalt, al primer lloc, tot i el pressupost que tenim. Però sí, resultat curt, perquè crec que hem merescut guanyar i fàcil. Però és futbol, ells tenen grans jugadors i joves que possiblement arribaran al primer equip. Però bueno, l'hem de fer bo la setmana que ve.
Primer partit també a la Bòbila, fora del Nou Sardenya. Ha plogut molt, la gespa potser no està en bones condicions. Com ha estat jugar aquí?
Doncs, bueno, són unes condicions que nosaltres de dilluns a dissabte no les tenim. I crec que estem fent un esforç en aquesta temporada brutal, no? Perquè és com si tu...